L'esport al nostre poble. Amb Francesc Callau.
Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a l'esport al nostre poble d'avui dilluns. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, encetant aquest temps d'informació esportiva d'avui dilluns, que com sempre centrem en el partit del primer equip de futbol de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar, que aquest dissabte a la tarda ens donava una de cal i una altra d'arena, és a dir, al final gerro d'aigua freda. Tot i que cal buscar-li, com sempre fem nosaltres, la part positiva a un empat a 4 que va arribar en els últims minuts. Desencís al final al camp de la Cala, que veia com els caleros guanyaven per 4-0 al Batea i que al final van acabar empatant a 4. Amb tot, com diem, la part positiva no és un mal punt l'aconseguit, donat que es continua mantenint una distància importantíssima amb el segon classificat, que és, en aquest cas hi ha 4 partits, i que és de 5 punts a hores d'ara. Analitzarem el que va passar amb Marc Vilabrú, entrenador del primer equip de futbol de la Cala, que, com sempre, analitza amb nosaltres el que ha passat al partit. Per tant, molt benvinguts a l'esport al nostre poble. Amb el vostre permís, comencem. El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar empatava el passat dissabte a 4 en un partit, pues, el més important que ha disputat la Cala en els 12 partits de Lliga que portem. Els caleros rebien aquí a casa el Batea, segon a la classificació i, com l'any passat, un dels candidats a aconseguir l'ascens de categoria, almenys està al capdavant de la classificació i tenir opcions fins als últims partits. El Batea es presentava amb la presència del màxim golejador de la categoria, 19 gols en 11 partits, i a fer que va demostrar que és un home que té gol, Agustí Fornós, que va fer 3 dels 4 gols que va aconseguir el Batea al camp de la Cala. Però anem per parts. Els caleros van començar amb dificultats, van començar a jugar en un partit que feia molt, però molt de vent, i que van començar amb dificultats fins que van aconseguir trobar-li el punt a jugar a favor de vent. Van començar a intentar baixar la pilota i vam tenir la sort també de cara amb el primer gol, un gol de corne directe que arriba amb l'ajuda del porter del Batea, però que a partir d'allí els caleros es van mostrar superiors i a la vegada també, pues, la veritat és que van mostrar fins i tot més ganes d'aconseguir la victòria que els rivals. El Batea només va tenir un parell d'ocasions, una salvada en un 1 contra 1 pel porter calero, per l'Ivan Romeu, i una altra on l'esmentat golejador, l'Agustí Fornós, enviava la pilota al llarguer des de fora de l'àrea. Els caleros en van tenir unes quantes, algunes, de xuts directes des de fora de l'àrea que el porter del Batea, pues, va aconseguir rebutjar, però va ser capaç de fer 2 gols més i marxar en el marcador amb un 3-0 a favor. Ja era un resultat important, un resultat positiu que es va veure incrementat a l'inici de la segona part, quan en una contra magnífica, amb el vent en contra, la Cala va aconseguir el 4-0. Un resultat impensable, segurament, abans de començar el partit, i que, en teoria, sentenciava un maig a favor de la Cala que hagués deixat el Batea a 8 punts de diferència i el segon classificat a 7 en cas de victòria. El tema es va torcer. Pocs minuts després, la Cala va encaixar el primer gol, el 4-1, en un xut a la frontal, pues, que va... la veritat és que era imparable, primer per la força del vent i després per la força del xut. I posava un 4-1 que en teoria no feia perillar el resultat. El problema va venir a partir del minut 86, perquè fins al 85 la Cala seguia guanyant per 4-1. És veritat que el primer gol va fer el bater que s'ho cregués una mica més, però amb el segon gol, un gol que ens passada llarga ens guanya l'esquena i que aquest davanter, l'Agustí, pues que també ha escorat, va fer un grandíssim gol, tampoc res feia preveure que acabés la pilota dins de la porteria, però es va aconseguir el 4-2 i allí sí que va ser a on el bater s'ho va creure. En una altra pilota llarga entre la defensa, en fora de joc, això és veritat, el bater va aconseguir el 4-3, va aconseguir el tercer gol al minut 87, és a dir, el 86 va aconseguir el 4-2, el 87 el 4-3 i feien falta pues, 3 minuts i el descompte. Pràcticament, quan va arribar la jugada del penal, una jugada embarullada dins de l'àrea Calera, on el bater remata de cap fins a 3 vegades al llarguer, on el porter la refusa fins i tot alguna altra vegada, i on hi va haver unes mans, alguns que estaven al camp van dir que no ho era, que les mans eren d'un jugador del Batea, altres que les mans eren d'un jugador local però que venien precedides d'una falta. En definitiva, la pilota va tocar les mans, l'àrbit va assenyalar penal, el va tirar a l'Agustí, li va parar l'Ivan Romeu, el porter Calero, però en el rebot l'Agustí, en una segona opció, va enviar la pilota a dins de la xarxa. Ja la Cala ja era tot ple de nerviosisme. No sabem si pels nervis es va deixar escapar aquest partit al veure que el bater s'havia posat 4-2 i l'ai, ai, ai, a veure què passarà. Molta gent ja havia abandonat el camp en 4-0 o en 4-1, perquè pues, bueno, era un dia en què jugava el Barça, que feia fred i feia vent al camp i es donava el partit ja per sentenciat. No sabem si aquest 4-2 va posar nervis als jugadors, si va haver una certa relaxació involuntària, la veritat, durant 2 o 3 minuts, que va fer que en una mica de sort també amb el factor del 4-3 que és en fora de joc i la bona punteria del davanter del Batea, pues, al final el que va passar és que ens vam plantar amb aquest penal que va suposar el 4-4 i que va posar molts nervis perquè fins i tot, pues, clar, allí en la dinàmica que es portava la gent ja patia fins i tot per l'empat, ja patia fins i tot pel resultat. Un empat a 4 que per al Batea va ser com una victòria, però que per a la Cala psicològicament va ser com una derrota. Al final, amb la distància de les hores i del temps, analises i veus que, bueno, que el 4-4 no deixa de ser un bon resultat, que manté els 4 equips que estan empatats al segon lloc de la classificació a 5 punts de diferència i que, bueno, dins del que cap, és un empat del qual se suposa que s'han d'aprendre moltíssimes coses. Els resultats que es van produir a la categoria van ser els següents, perquè a banda va ser una jornada on els resultats no van afavorir. Campredó 0, Flix 4, Móra la Nova 0, Perelló 0, Vilalba 2, Corbera d'Ebre 1, Ginestà 2, Olímpic Móra d'Ebre, que és el pròxim rival de la Cala, 2, La Sénia 2, Escobé 0, Deltebre 0, Roquetenc 2, Santa Bàrbara 2, Jesús i Maria B 0 i Aldeana 4, Horta de Sant Joan 1. La classificació continua encapçalada per la Cala amb 28 punts i a 5 punts de diferència hi ha 4 equips: Batea, Santa Bàrbara, Aldeana i Roquetenc. Ja més lluny, 6è, amb 20 punts, és el Perelló. Amb 7, Olímpic Móra d'Ebre, que és el pròxim rival de la Cala, amb 7a posició, amb 19 punts, els mateixos que el Móra la Nova. I a partir d'aquí, Vilalba amb 18, Corbera d'Ebre i Escobé amb 15, La Sénia i Flix amb 14, Jesús i Maria B, 13, Deltebre, 11, i tanquen la classificació l'Horta de Sant Joan amb 10, el Ginestà amb 6 i el Campredó amb 4 punts. Com sempre, hem analitzat aquest partit amb Marc Vilabrú, entrenador del primer equip. Marc Vilabrú, bon dia.
Hola, bon dia.
Al final la festa no va poder ser completa, no?
No. Potser abans de començar el partit haguéssim dit que aquest empat hagués sigut molt bo, però tal com, va transcórrer, la veritat és que sortim tristos del camp, pensant que ho teníem totes les nostres mans per haver aconseguit els 3 punts i que, mira, per accidents del futbol, pues hem deixat a perdre 2 punts més a casa que bueno, esperem que no ens facin falta en un futur.
Un partit en el que a l'Amella li va costar posar-se en el partit, acostumbrar-se a jugar amb el vent a favor, però que després, bueno, la veritat és que ho va fer molt bé. Es va acabar la primera part amb un 3-0 favorable, el primer gol pues, amb una mica de sort, i a la represa ja havia avisat, i en un magnífic contraatac pues, es va posar amb el 4-0. A partir d'aquí, sí que és veritat que al cap d'uns minuts encaixem el primer gol, però en el minut 85 de partit, la Cala guanyava per 4-1. Anem analitzant a poc, i ja arribarem al final i analitzarem els possibles perquès, però a la primera part a favor de vent, les coses van sortir pues, bueno, possiblement millor del que ens esperàvem, no?
Bé, dins del que és del difícil que és jugar a futbol amb el vent que teníem ahir, evidentment no és fàcil. A vegades ho és una miqueta més jugar amb vent a favor. Ens va sortir una primera part molt rodona, i parlo de ens va sortir una part rodona a nivell d'efectivitat de cara a gol. Jo penso que sobretot en aspectes d'atac posicional, no vam fer, per mi va ser un dels pitjors partits que hem fet en tota la temporada, tot i el resultat a la mitja part. Crec que vam insistir massa pel mateix costat on començàvem a atacar, era molt difícil, o ens va costar molt canviar l'orientació del joc, circular ràpid la pilota, i bueno, vam tenir molta sort de que la banda esquerra va estar molt, molt, molt il·luminada, molt encertada individualment, i l'Alberto mos va donar molt de joc per aquesta banda, no? Però crec que la Cala és molt més que un o dos o tres jugadors. Crec que la Cala col·lectivament encara podem fer-ho molt millor. Portem 12 jornades, seguim millorant jornada a jornada, seguim treballant intentant fer les coses bé, però sí que és veritat que clar, després de 45 minuts amb un 3-0 contra el segon, pues te dona aires. El vestidor vam comentar, no teníem res fet, sortiríem igual, però i inclús vam comentar això, si se'ns ocorreix marcar un altre gol, tenim el partit ja gairebé al sac, però va ser que no.
Què va passar? Perquè encaixem el primer gol i en teoria, bueno, pues tampoc és res greu que en un moment determinat, en un partit en què en aquell moment estàvem jugant en contra de vent, pues el rival agafa una pilota a la frontal de l'àrea i bueno, i acribilla el porter. En principi, això no és greu, i la Cala manté una mica el tipo després d'aquest primer gol. El problema ve a partir de l'encaix del segon gol, no?
Bé, jo penso que el primer gol potser és l'únic que és atacable amb una errada col·lectiva, no? Un excés de basculació de tot l'equip amb banda dreta nostra, que al final aconsegueixen treure la pilota de la banda, giren i aquell jugador la col·loca molt bé, sense que el porter pugui fer res, i ens salva el primer gol. Jo crec que aquí ja pequem una miqueta de que tots som excessivament joves i que al final ens fiquem nerviosos de seguida, i amb un 4-1, en comptes de seguir plantant-li cara al partit, pues ja ens venen totes les pors al cap, no? Però penso que els altres tres gols no tenen una responsabilitat atribuïble a ni a nivell individual ni a nivell col·lectiu. Al final són accidents del futbol. Crec que sabíem de les qualitats de l'Agustí, del davanter del Batea, les havíem analitzat, i al final mos agafa dos vegades l'esquena, mos fa dos sants gols perquè arranca un pèl abans que els centrals, i a partir d'aquí hi ha el penal, que per mi m'ha precedit d'una falta prèvia, però bueno, al final és molt difícil de pitar en aquests camps, i més amb situació de vent. i crec que simplement és un accident. Jo sempre dic el mateix, la lectura que faig d'aquest partit és que nosaltres vam encaixar 4 gols perquè no vam saber tenir, conservar la pilota més en atac. O sigui, no tant pels errors en defensa, sinó perquè les nostres possessions, els nostres atacs, continuen sent, tant a la primera part com a la segona, continuen sent molt curts. Som excessivament directes, no, quan recuperem pilota no aconseguim fer les suficients passades com per a organitzar l'equip perquè estigui preparat per a una possible pèrdua, i crec que això ens està passant factura no només en aquest partit, sinó en altres partits que no hem acabat de fer bé. Però res a dir, res a dir, perquè són accidents del futbol. No haguéssim somiat estar a la posició que estem a l'alçada del campionat. Hem de ser positius, hem de començar a treballar de cara a la setmana que ve, i és que som molt joves, que ningú ens obliga a quedar primers, que ningú ens obliga a guanyar, que els xavals ho van donar tot, que el Batea, que tothom era previsible que se'ns menjaria aquí al camp, va guanyar per un accident del futbol, perquè crec que les alternatives de joc no són comparables les que van oferir des de la Cala a les que van oferir el Batea. Al final era joc directament amb un sol jugador i tot i així ens van fer mal. Però seguim endavant amb tota la il·lusió del món, amb tota la confiança amb els 21 jugadors de plantilla, sense... no hi ha ningú. Teníem baixes importants, tornem a plantejar un molt bon partit amb baixes importants. La baixa de l'Edgar va ser molt important. L'Héctor, tot i estar a la banqueta durant la setmana, no em va donar encara la sensació de que estigués totalment recuperat. Sergi Callao encara no el vam convocar perquè sortia tot just d'una lesió. Iaga, David, encara el tenim sapiguent encara sense el diagnòstic del que té el genoll. I a partir d'aquí, res, endavant. A mirar endavant, intentar recuperar el màxim d'efectius possibles, entrenar al màxim per a poder seguir sumant.
No hi va haver una relaxació involuntària?
No.
Perquè en 3 minuts encaixar 2 gols que et guanyen l'esquena en un moment en què l'Agustí no li havien deixat pràcticament tocar pilota, una pilota que toca a la primera part, tot i estar en contra de vent, la llança al llarguer. Però encaixar 2 gols que et guanyen l'esquena en 2 minuts i no poder traure la pilota, perquè clar, és veritat, dius, la falta ve precedit d'una falta, el tercer gol jo veig fora de joc del Batea.
Jo també el veig.
Però sí que és veritat que abans de les mans dins de l'àrea hi ha 3 cops de cap al llarguer, també. És a dir, que també sí, Tenen mala sort ells de no enviar la pilota al fons de la xarxa en 3 remats de cap seguits en aquella jugada. Per tant, clar, dius, et guanyen l'esquena en 2 jugades, en 2 minuts, involuntària, és a dir, és allò que el jugador, suposo que els jugadors, per joventut o pel que sigui, de dir... No pot ser, home, que ens remuntin un 4-0.
No, però jo no aixaco a una falta d'actitud, ni molt menys, eh? Jo ho aixaco...
No, més que actitud, relaxació involuntària, allò que dius, va, mira, ja ho tenim guanyat, queden 5 minuts, no passarà, pam.
No, jo no penso que sigui, jo penso al contrari, que va ser una miqueta d'excés de nervis de que pogués passar això, no? A vegades quan et fas la idea de que això pugui passar, al final acaba passant. Jo no crec que... Crec que els meus jugadors van ser molt intensos durant tot el partit, crec que a vegades, fins i tot, tenint en compte el resultat, el que deies tu, minut 85, 4-1, nosaltres potser no havíem d'haver anat tan a dalt, sobretot amb tants efectius, no hauríem d'haver anat a encarar un contra uns i intentar conservar una mica més la pilota. O sigui, no aixecar tant a veure si ha sigut un error de concentració dels centrals que van lluitar aquestes pilotes a l'esquena, com de que prèviament les nostres jugades eren curtes, en atac, hi havia moltes pèrdues, potenciàvem el que sabíem nosaltres ja abans de començar el partit, de que ells eren forts, que eren els contraatacs, eren les transicions ofensives, i és per això que jo aixaco aquesta... vaig molt més enllà d'aquest partit. Crec que hem de seguir millorant molt més amb atac i trobar-nos molt més en atac, perquè som capaços de mantenir aquesta possessió. I el fet de mantenir aquesta possessió de pilota ens donarà que no tinguem que defensar aquestes transicions que no ens agrada fer-les, que en el nostre camp són difícils perquè el camp és gran, hi ha molts espais a cobrir a l'esquena, a nosaltres ens agrada defensar dalt. I clar, tot això jo no ho aixaco ni a relaxació. Ho aixaco al revés. Crec que els jugadors que van substituir, que havien de donar aquesta frescura, que havien de donar aquesta, havien de sortir descansats, crec que van intentar fer el 5-1 o el 5-2, en comptes de conservar el resultat. Crec que havíem d'intentar tranquil·litzar el joc, guardar una miqueta més les esquenes, i ens en vam anar a seguir atacant moltes vegades amb associacions individuals o curtes que ens feien perdre la pilota, i després, clar, en el minut de joc hi havia gent a davant que estava fresca, però hi havia gent que portava molt de rato corrent. Per tant, no, cap tipus de responsabilitat als jugadors de la línia defensiva, ni al porter, ni molt menys li van fer un partidàs.
Li van fer un partidàs, li van treure 2-1 contra 1, després un xut de fora de l'àrea amb l'Oven apretant la pilota, que també el trau, i al penal recordem que l'atura, el que passa que en el rebot al final acaba dins de la porta.
Però com has dit tu, o sigui, 75 minuts, 70 minuts, vam neutralitzar totalment el batea. O sigui, no va existir, excepte un xut al travesser de la primera part, realment ens han generat molt poc perill fins al minut 75. A partir d'aquí, jo crec que amb el gol, nosaltres, no per relaxació, sinó per una miqueta d'intimidació, per una miqueta de nerviosisme, perquè som joves, ens va donar aquesta situació, però res a dir. O sigui, sumem un punt, mantenim les distàncies amb el batea, sí que és veritat que se mos acosten una miqueta més los altres, però res a dir, intentar sumar, i si la setmana que ve caiem seguirem sent líders, i intentarem guanyar a casa una altra vegada. Vull dir, anirem a per tots els partits, però no ens hem de ficar nerviosos. Ningú ens obliga a seguir primers fins que acabi la Lliga. Anirem fent poc a poc, i al final de la Lliga estarem on ens mereixem estar, ni més ni menys.
Suposo que també això ens ha de servir d'experiència, no?
Crec que sí. Crec que aquesta és la lectura una miqueta, no? El fet de dir, no serveix de res fer-ho tot durant 75, 80, 85 minuts. No serveix de res. O sigui, això s'ha de fer, s'ha de donar tot fins que pita l'àrbit final. I, per tant, hem de seguir confiant en nosaltres mateixos, en la nostra manera de jugar, ser fidels al nostre model de joc, a la nostra idea de joc, però fins que pita l'àrbit. No canviar-la perquè anem guanyant o perquè anem perdent, sinó perquè ja ha pitat l'àrbit i ja podem relaxar-nos, ja podem descansar. A vegades aquestes faltes de atenció, concentració, a vegades ens costen molt cares, però ja et dic, res a retreure a cap dels jugadors, seguir sumant, sobretot el dimarts, demà que tenim entrenament, ja pensar en el partit següent, no pensar en el que ha passat, i escolta, preparar, que serà un partit difícil al camp de l'Olímpic, i aquest és el que ens ha de preocupar a partir d'ara.
Clar, a més és una jornada en la que no ens acompanyen els resultats, perquè guanya el Santa Bàrbara, guanya el Roquetenc, guanya l'Aldeana i, evidentment, empata el Batea. Era una oportunitat també per donar un cop de puny, suposo que damunt de la taula. Era la victòria era poder més psicològica que no pas efectiva en quant a la classificació, no?
Bueno, tots sabíem que si guanyàvem donàvem un cop de puny important a la taula, però això comença ara, queda moltíssim. L'empat no és dolent, tot i que ens redueixen, i més amb la situació que estàvem a la taula de classificació. Jo crec que la lectura que faig jo del partit és que un grup de joves, molt joves, tots de la cala, van saber plantar cara durant 75-85 minuts a tot un batea, amb jugadors de referència, fitxats, que procedeixen de diferents llocs, i aquí estem. 4-0, amb un grup de gent jove. Cap problema. Hi ha accidents al futbol, ens empaten, perdem punts, però seguim allà dalt, amb una situació que no ens esperàvem a principi de temporada, intentant conservar-la, plantejar-nos partit a partit, i això sí, l'experiència en aquesta de que no podem baixar els braços, no podem baixar el cap, passi el que passi, fins que piti l'àrbit.
L'important és que ens veiem a dalt, 28 punts, 5 punts de diferència sobre el segon. Tu ho has dit, a l'inici de temporada ja haguéssim firmat estar així, tot i el gust una mica agre que ens deixa el partit del dissabte, però la veritat és que és bo veure que després de les 12 primeres jornades pues continuem líders amb solvència i, com hem dit, amb 5 punts de diferència sobre ara 4 equips: Batea, Santa Bàrbara, Aldeana i Roquetenc. Suposo que és la terna d'equips que ara lluitaran per escurçar diferències, no? Però la lluita està aquí, no?
Sí, jo penso que sí. Jo crec que potser s'hi pot afegir el Flix, perquè queden moltes jornades. Evidentment, aviam, l'Horta no està en la situació que es mereix, però és molt irregular. Però realment aquests equips, Roquetes, Batea, doncs, l'Aldea també de forma important, i Santa Bàrbara, ens volen atrapar, evidentment, i al final, ojalà que no, és possible que ens atrapin i que ens superin, però nosaltres hem de pensar que la Lliga s'acaba a la darrera jornada, i fins a la darrera jornada no hem de baixar els braços, hem de seguir ultramotivats, perquè s'està fent una excel·lent campanya, els jugadors ho estan donant tot als entrenaments i això es nota al camp. Sobretot, que tinguin molt clar tots els jugadors que aquí no hi ha un 11, i crec que es veu cada setmana que no hi ha un 11, que juga qui millor està cada setmana, o sigui, no pel nom que tens ni pel que has fet, sinó per com treballes cada setmana i per quin estàs de forma, i a partir d'aquí tots som necessaris i hem d'intentar que no ens atrapin, però si ens atrapen tampoc no passa res. El que hem d'intentar és tornar-los a superar. Per tant, pensar en anar sumant punts, en anar fent bons partits fora i a casa, a casa i a fora, amb el suport de la nostra afició, que ens està acompanyant en tots moments, dia de Madrid-Barça, camp ple, espectacular l'ambient, amb dia de vent, que la gent pues, podria haver-se preferit quedar a casa i preparar el partit del derbi, i no, la gent va pujar al camp, va animar l'equip fins a l'últim moment, i ens trobem molt recolzats, i això els xavals ho veuen, i per això ho donen tot cada entrenament i cada partit.
Pròxim partit, al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre, 7è a la classificació, 9 punts per baix. Esta setmana empata a 2 al camp del Ginestà, un camp on pràcticament tothom sol pescar. Com l'afrontem?
Bueno, són equips com pot ser la Sénia, com pot ser l'Horta, com pot ser el Móra la Nova. Són equips molt rocosos, són equips que treballen molt estructurats, molt, defensen molt bé en espais reduïts, i per tant és molt difícil fer-los qualsevol gol. Amb jugadors de referència, sobretot tenen un jugador al mig del camp, que m'han dit que és el millor migcampista de la categoria, encara d'analitzar els vídeos dels partits que hi puguin haver, però, bueno, camp del Móra serà difícil com sempre. Haurem de picar pedra, treballar molt en defensa, intentar estar molt alerta, sobretot de les transicions i de les contres, i nosaltres pues, intentar fer el nostre joc. Intentar, ni més ni menys, que a veure si podem créixer una miqueta més en atac i poder tenir més paciència en la circulació de la pilota i per poder generar ocasions amb més garanties de poder finalitzar.
Per tant, moltes opcions també. És a dir, si fem el nostre joc, en teoria hem de lluitar per la victòria, no?
Sempre lluitarem per la victòria, però sempre respectant que jugar fora de casa, normalment, lo més fàcil és que et guanyin. Lo més fàcil és que et guanyin. Però, perquè coneixen el camp, perquè ho tenen tot apamat, perquè tenen la seva afició al costat, però, evidentment, intentarem fer tot el possible per a poder sumar punts i per a poder guanyar. Però sempre des del respecte del rival, des de que qualsevol equip de la categoria te pot prendre els 3 punts, i a partir d'aquí intentar conèixer-los el millor possible per a poder saber preveure com ens jugaran. Esta setmana havíem analitzat el Batea i al final ens va jugar amb un dibuix diferent del que portava fent durant els altres partits. Havia plantejat tots els partits amb 2 puntes i ens va començar amb 1 punta i després ens va canviar i ens va jugar amb 3. Vull dir, cada partit els equips varien, recuperen jugadors lesionats, fitxen, i a partir d'aquí pues, intentes conèixer el màxim possible el rival i intentar fer el que tu saps fer bé per a intentar superar-lo.
Doncs Marc, a recuperar-se esta setmana, no és dolent l'empat, no és dolent el punt, i anar a guanyar ja per totes al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre. Moltes gràcies. Hasta la pròxima
gràcies
setmana.
Gràcies a vosaltres, bon dia i gràcies per tot. Vinga.
Ja hem sentit a Marc Vilabrú en busca de passar pàgina i afrontar el següent partit, que, recordem, serà al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre, aquest diumenge que ve a les 5 de la tarda. L'Olímpic, salvant els punts, té números una mica similars a la Cala, porta 29 gols a favor, els caleros en porten 27, i en canvi en contra l'Ametlla de Mar en porta 15 i a l'Olímpic Móra d'Ebre li han fet 6 gols més, li han fet 21. Com diem, diumenge a les 5 de la tarda al camp de l'Olímpic Móra d'Ebre. La resta de la jornada serà la següent. Móra la Nova Atlètic Flix, Roquetenc Campredó, Corbera d'Ebre Deltebre i Jesús i Maria Vilalba. Jesús i Maria B. Vilalba. Aquests partits es jugaran dissabte i diumenge completaran la jornada Santa Bàrbara, Horta de Sant Joan, un partit atractiu, Perelló Ginestà, Batea la Sénia, també un partit prou atractiu, Escobé Aldeana i, com hem dit, l'Olímpic Móra d'Ebre, l'Ametlla de Mar. Per recordar els gols de la Cala, els van fer el primer de corner directe l'Alberto Faura, el segon el va fer Jordi Lleó després d'una molt bona jugada per l'esquerra del mateix Alberto, el tercer el va fer Pepe Madrid i el quart el va fer Jordi Lleó, que s'ha posat en 10 gols entre els primers de la classificació de màxims golejadors. I recordem novament, Olímpic Móra d'Ebre l'Ametlla de Mar, diumenge a les 5 de la tarda. I és moment de posar punt i final al programa d'avui. Hem parlat d'aquest empat de la Cala in extremis 4-4 dissabte passat, quan el marcador 5 minuts abans de finalitzar el partit era favorable a la Cala per 4-1. Hem analitzat què és el que va passar i la situació de l'equip amb Marc Vilabrú, entrenador del primer equip. Tornarem amb més informació esportiva, ja parlant de tot el que ha succeït en els partits del futbol base, demà a la mateixa hora. A l'esport al nostre poble. Adeu-siau.
L'esport al nostre poble. Amb Francesc Callau.